només sobre aquest malaurat assassinat que hi va haver la setmana passada d'aquesta cuinera de Mas d'Enric, sinó que ara els treballadors també aprofiten per insistir en totes aquelles reclamacions que fa mesos que porten insistint al govern. Quines són les principals, Benet?
Clar, aquí, de nou, i crec que ho comentava l'Enric, es barregen moltíssimes coses. Hi ha un mínim comú denominador de nou, que és el tema d'ampliar plantilles, de no hi ha prou funcionaris a cadascun dels mòduls, a cadascun dels serveis de les presons, això és molt, molt unànime, però de nou hi ha diferències entre alguns sectors de sindicats, i penseu que dintre les presons hi ha feines molt diferents, no? Hi ha la feina purament de vigilància dels mòduls, de la gestió de la seguretat dels mòduls, i després hi ha tota la tasca, doncs, de tractament, de serveis socials, etcètera, que és molt diferent. I clar, les que més s'escolten aquests dies són les de les reclamacions que ja fan molts anys que fan alguns sindicats i algunes plataformes, de més eines per poder reaccionar davant de possibles incidents. El que diuen és que necessiten, doncs, per exemple, més marge per poder contenir una persona quan ho necessiten. El tema de les contencions dins la presó ha portat molta polseguera els últims anys, perquè les polítiques que ha impulsat el departament és de minimitzar al màxim les contencions, i també han demanat eines, doncs, s'ha parlat també del gas pebre, fins i tot de pistoles elèctriques, que fins ara el departament ha anat rebutjant que s'estenguessin entre com a eina del funcionariat.
Com dèiem, mentre continua enrocat tot aquest conflicte, aquest no diàleg entre el govern i els funcionaris, la consellera Gemma Ubasart sí que ha explicat aquesta tarda, en aquesta roda de premsa, que hi ha hagut un acord amb el CIRE, que és aquest Centre d'Iniciatives per la Reinserció, que és on treballava precisament la cuinera assassinada. Un acord en què consisteix, Benet?
Mira, ens ha sorprès a tots, perquè clar, estem tots pendents d'aquesta negociació que no existeix, i de cop i volta, doncs, hem sabut que sí que hi ha hagut un acord amb una altra branca del que serien els treballadors de dins les presons, no? Aquest acord consisteix bàsicament en... El CIRE proporciona diferents serveis, és una empresa pública, com diu el seu nom, per la reinserció, i treballa gent que està fora de la presó en llibertat i presos, que és una manera, doncs, de vehicular, doncs, cap a fer una feina, els comporta uns beneficis i també els serveis, doncs, per aprendre un ofici, unes rutines, etc. No? L'acord consisteix en que a cadascun d'aquests serveis que el CIRE fa dins la presó hi haurà més treballadors del CIRE, és a dir, no podria passar que una cuinera estigués sola amb un altre treballador que fos un intern, sí. I més vigilància, és a dir, no només treballadors d'aquell servei, sinó gent que es dedicaria a vigilar dins d'aquest servei. Per exemple, això passaria a les cuines, en diferents torns, però passaria també en bugaderies, etc. També es farien uns cursos obligatoris i es dotaria d'un material als treballadors del CIRE, que portarien comunicadors, walkie-talkies o algun altre sistema de comunicació, i un pulsador d'emergència per poder activar en cas que hi hagués una situació de risc. Mm-hmm. I, per últim, també una qüestió que m'ha sorprès, i veurem com es concreta, que és que el personal del CIRE formaria part de les juntes de tractament, que són les juntes que van avaluant cada pres la seva evolució i definint, doncs, quins seran els següents passos, doncs, de quines activitats pot fer, quines sortides pot fer, etc. I com a persones properes al pres, els treballadors del CIRE podrien formar part d'aquestes juntes de tractament. Unes coses que comentau que no s'ha explicat del cas de la Núria, de l'assassinat de la Núria, és si realment es va queixar o no del comportament d'aquest pres, no? Algunes fonts han dit que no estava a gust i que ho havia expressat. Al departament oficialment no li consta cap queixa, li consta l'agressió que havia fet aquest pres a un altre pres uns mesos abans, però no li consta cap queixa de la víctima respecte a l'agressor. Per tant, potser una mica el que busquen és que això es pogués vehicular a través de les juntes de tractament, i per tant les juntes de tractament estiguessin informades del que passa, doncs bé, de gent que està propera a aquest pres i que pot informar d'aquestes situacions.
En tot cas, Benet, s'espera que demà el govern pugui donar més explicacions sobre què és el que va passar exactament en aquesta cuina, si es va cometre algun error de seguretat, el que deia abans també l'Enric, no?, que s'expliqui exactament què és el que va fallar en aquest espai.
Esperem saber alguna cosa més d'aquest informe. No ens donaran detalls aquí. El govern s'ha escudat d'alguna manera amb que hi ha la investigació judicial i policial, i que per tant hi ha detalls que no pot explicar sobre el que va passar en el moment de l'assassinat, però sí que esperem saber, doncs això, una mica què sabia, què no sabia, si s'havia informat, si no s'havia informat, quin és l'historial del tractament del pes que va cometre l'assassinat i després es va suïcidar, una mica, doncs, com estava justificat, no?, la junta de tractament del que el portava, com va justificar posar-lo a la cuina o no. Aquests són els detalls que, bé, esperem conèixer un cop acabi aquest informe de justícia i ens el facin saber.
També hi ha una altra reunió convocada entre el govern per estenent la mà als funcionaris per intentar arribar a aquest acord.
Això demà a les 9 del matí. És la quarta vegada que la justícia convoca els sindicats a la seu del departament. De moment, el que ens diuen és que els sindicats, tot i que la convocatòria l'hem conegut fa tot just una estona, i per sí. tant, encara ho estaven parlant, d'entrada deien no hi anirem, però és veritat que encara hi havia converses obertes entre els diferents sindicats per consensuar la posició.
Benet, moltíssimes gràcies, que vagi bé. Fins
a
demà,
vosaltres.
Bona nit.
Adéu, bona nit.
A veure, diverses coses.
A veure, sí, l'Enric ja directe, sí. No m'ha donat temps ni a preguntar.
Sí,
a veure.
Sí, diverses coses. A veure, que s'ha fallat estrepitosament la comunicació d'aquest crim és una evidència palmària. El mateix dimecres, quan es produeix aquest crim, els periodistes companys de successos trucaven a la conselleria de Justícia i la conselleria de Justícia deia que no podien confirmar el que havia passat, i tots els periodistes ens vam assabentar...
Va passar molta estona.
Sí, pel compte de Twitter, on la conselleria de Justícia lamentava la mort de dues persones, de l'assassí i de l'assassinada. Bastantes hores després de que ja els periodistes deien, escolta, primera consideració, l'endemà recordeu que hi va haver un altre crim, que no té res que veure, un home va matar la dona i després se'n va anar a Molins de Rei, va matar el pare i després es va suïcidar. La política comunicativa que tenen els Mossos, i d'això la portaveu del govern de la Generalitat en sap molt perquè la va dissenyar ella, va donar pèls i senyals de com havia sigut aquell crim d'aquell home que mata la mare, després mata el pare, etcètera, etcètera. En canvi, hi ha un crim, un assassinat a casa teva, que és casa de la Generalitat, d'un treballador públic, i a dia d'avui, 5 dies després, no tenim cap explicació perquè diem que hi ha una investigació policial i judicial. Em sembla un escàndol. Em sembla un escàndol. I després, que tot això es vulgui derivar en què volem posar... teníem un pla i volem posar 111 treballadors més... Alerta, 111 treballadors més per frenar l'augment descarat d'agressions internes en les presons. I teníem un pla per posar 400 treballadors més per rebaixar el clima, diguéssim, tens que hi havia a les presons, segons la mateixa Laura Vilagrà, la vicepresidenta del govern. Teníem un problema de nassos, el teníem detectat, i ara se'ns ha caigut tot a terra perquè resulta que hi ha hagut un crim. Per tant, no podem dir que això ha sigut, mira, un mal pas, una anècdota. No, aquí tenim un problema molt greu que necessita d'una explicació molt ràpida i clara i transparent, i no amaguem més l'ou. I jo me n'alegro que demà, 6 dies després, a veure si és veritat, ens expliquen què carai ha passat i que ens expliquin el perquè d'algunes decisions, que no és un individu al Poblenou o Molins de Rei, no, és a casa teva que t'ha passat, amb responsabilitats teves, amb gent que has posat tu i amb decisions que prens tu. Per tant, on has d'anar a buscar? Sí, dona tu les explicacions. Jo per això crec que hem de ser crítics amb aquest tema. I ara passo plana. Efectivament, els sindicats estiren la corda al màxim perquè ja fa molt de temps que venen queixant-se, i ara això ha sigut la gota dramàtica que ha fet vessar el got i que necessita, doncs, accelerar solucions i accelerar mesures, que jo me n'alegro que es puguin tirar endavant. I per últim, hi ha alguns que diuen, no, és que aquesta gent que fa protestes i tal, i que vulnera els drets. Escolti, cada vegada que els de Renfe fan una vaga, o fan una vaga encoberta, i vulnera els drets de centenars de milers de ciutadans que tenen el dret de la mobilitat, i quan els metges o les infermeres fan vaga o protesten lícitament, no queden vulnerats els drets a tenir una sanitat? I els mestres, que cada dos per tres tenen un problema i fan una vaga lícitament també, no vulneren el dret de l'educació? Doncs escolti, no desviem el tema, no desviem el tema, perquè una cosa és la protesta, l'altra, efectivament, que aquesta protesta pugui tenir una afectació i que pugui posar en risc. I jo crec que els funcionaris avui estan reflexionant sobre això, per la seva pròpia seguretat i la seguretat dels interns. Però no barregem i no posem coses en plans iguals quan no ho són.
Jo aquí, si em permets, per matisar, és a dir, evidentment, si quan protestes no emprenyes a ningú, és que no estàs protestant. Això és, no? És obvi. Em sap greu dir-ho perquè és obvi. Però fins i tot que els funcionaris de presons decideixin que demanen de parar, és perquè s'entén que qui estan perjudicant és els presos, val? I per tant sí que té un puntet, s'entén que la protesta ha de molestar, només faltaria, però hi ha un element de risc que encara que t'emprenyis molt perquè no agafes el tren, o encara que t'emprenyis molt perquè et retrasen la visita al metge uns dies, no és el mateix.
Hi ha persones que han estat més de 72 hores tancades dins d'una cel·la, només rebent el menjar i la medicació que necessiten.
Sí, aquí
que
és pitjor que el Covid. Aquí sí, ho poso en context amb una cosa que, pel que jo m'he informat una mica, que no sé si ho estan dient molt o no, però és a dir, quan els sindicats diuen que està canviant la fesomia de tipus d'interns que hi ha, crec que s'ha de poder dir, sense poder estigmatitzar, però és a dir, que la proporció de malaltia mental que hi ha a dintre...
Però tenim dades d'això, Jordi?
Tenim informació d'això. No et podria dir ara...
Millor que parlem amb dades sobre la taula.
Bueno, els sindicats en tenen i avui el portaveu ho deia, i és a dir, si a fora està pujant molt la gent que té alteracions psicològiques, depressió, etcètera, 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 tot tipus de malalties mentals, que fins i tot hem dedicat jornades de maratons, etcètera, a posar atenció, perquè és la malaltia dels nostres temps, internament això també es nota. Per tant, sí que és veritat que l'atenció o determinades coses poden ser-hi. I tot i això, voldria acabar sense que sembli una contradicció. És a dir, això és un accident molt desgraciat i és un gran problema, s'ha d'analitzar, s'ha d'explicar, etc. Però el model de Catalunya a nivell de presons és dels més avançats. És molt més avançat que el de l'estat espanyol. Jo crec que està bé si es vol revisar, però compte no ara anar-nos-en a models que són molt antics o que són molt retrògrads o que no funcionen tan bé com el nostre.
O que són punitius, bàsicament.
Sí, anava a dir que o sigui, fer una remodelació del model no vol dir que sigui excessivament, o sigui, no vol dir que l'hagis de fer més punitiu. Simplement el que no pot passar és que aquest debat sorgeixi a través d'un assassinat, perquè aleshores el més fàcil per part del govern és posar el problema sota la catifa, que és el que ha passat últimament amb tots els problemes de tots els col·lectius, que és esperar que cremin i al cap d'una setmana que no se'n recorda ningú i ja està, i així és impossible fer canvis profuns de qualsevol model, vull dir, ara són les presons, però és que fa un mes era la pagesia i fa un any eren els professors i els metges i les infermeres.
I aquí dos mesos
seran
els focs i després l'aigua.
Clar.
Ara seguirem, però abans també ho dèiem al sumari, que una de les conseqüències també més greus d'aquest bloqueig de les presons és una derivada també judicial, perquè des de divendres s'han anul·lat al voltant de 120 sortides als jutjats, això ha afectat a una quarantena de judicis i també 60 diligències judicials, i no s'han pogut fer ni tan sols també una vintena de videoconferències que estaven previstes per aquests dies. El Departament de Justícia ja ha dit que això és especialment greu, perquè tots aquests tràmits, i sabem la lentitud a vegades també de la justícia, doncs s'hauran de reprogramar. I és una queixa que també han assumit des dels col·legis d'advocats de Catalunya, i per això tenim en línia el David Casellas, que és president de la Comissió de Relacions amb l'Administració, precisament de Justícia, del Consell de l'Advocacia Catalana. Senyor Casellas, bona nit.
Hola, bona nit.
Ara repassàvem aquestes xifres, unes 120 sortides als jutjats que s'han hagut de suspendre. Vostès han fet un comunicat denunciant que s'estan vulnerant els drets fonamentals dels presos, com per exemple el de defensa, no? Què vol dir exactament això?
Efectivament, els presos tenen tots els drets fonamentals, els mateixos drets fonamentals que té tothom, llevat el de la llibertat, en tot cas, perquè una sentència així ho ha dit. Fins i tot la llibertat en aquest cas està regulada d'alguna manera internament, de manera que tenir-los reclosos tots en cel·les ja és una limitació afegida. I, evidentment, el dret de defensa el tenen com qualsevol altre ciutadà, i el dret a la tutela judicial efectiva. En aquest moment, la problemàtica que nosaltres hem denunciat és que aquestes persones en aquest moment no es poden comunicar amb els seus advocats i advocades, ni es poden fer les visites rutinàries, que cada dia se'n fan moltes a l'àrea de comunicacions, ni tampoc es poden fer les videoconferències que es fan entre advocats i interns des de les seus col·legials, perquè tenim des de l'Advocacia Catalana un conveni amb el departament per tal de que es puguin fer aquestes comunicacions en forma de videoconferències, i per tant tot això va en detriment d'aquestes persones i vulnera el seu dret a defensa. Evidentment, el fet que tampoc es puguin celebrar els judicis, ja que no es poden fer els trasllats, també és una vulneració afegida, ja que no oblidem que la celebració de judicis penals amb presos són prioritaris, són preferents respecte a altre tipus de judicis. En aquest moment hi ha presos preventius que s'avancen als seus judicis per tal de que hi hagi una sentència que resolgui la seva situació, i aquesta situació de que se suspenguin els judicis perjudica no només ja l'administració de justícia, com deia vostè, sinó naturalment els drets d'aquestes persones.
Clar, no sé com funciona això. Després s'han de posar una altra vegada dins la roda. Quan poden tornar a convocar-se de nou a aquests judicis? Quant de temps pot passar?
Pot passar força temps. Pensem que ja en un sistema judicial força col·lapsat i per tant em requeriria també de canvis i transformacions molt importants. Els judicis penals, com deia abans, quan hi ha un pres són preferents, se celebren de manera preferent. Ara poden passar perfectament setmanes o mesos fins que es tornin a assenyalar aquests judicis o aquestes declaracions o aquestes vistes que estaven previstes per avui. El Departament de Justícia ha donat dades dels judicis suspesos. Nosaltres hem pogut confirmar també a través dels col·legis de l'Advocacia de Catalunya s'ha pogut confirmar efectivament aquestes suspensions. Uh-huh. I això doncs fa que pugui passar força temps fins que es tornin a assenyalar aquests judicis.
Uh-huh. Fa poca estona que hem sabut que un jutjat de Figueres, el jutjat d'instrucció número 6, ha rebut una denúncia precisament per part d'un advocat per vulnerar els drets dels interns i també el dret de defensa com a conseqüència d'aquestes accions de protesta dels funcionaris, en aquest cas referit al centre penitenciari del Puig de les Basses. No sé si aquesta situació, aquesta denúncia que ha fet aquest advocat concretament, això es pot entendre, o a vosaltres, a vostès us consta que hi puguin haver més advocats que prenguin també aquesta decisió de posar aquestes denúncies?
És possible, i a més és perfectament raonable que pugui haver una denúncia o unes al·legacions d'aquest estil. El fet que aquests judicis, que ara no se celebren aquests dies, puguin ajornar-se, causarà un perjudici a l'intern, i fins i tot pot arribar a tenir conseqüències en la pena. Si és que finalment un jutge considera que s'ha d'imposar una pena, es podria arribar a aplicar un atenuant de dilacions indegudes, perquè si aquí una cosa és clara és que un judici que estava assenyalat per avui, si es torna assenyalat per d'aquí uns mesos, estem davant d'una situació de dilacions indegudes. També, per altra banda, aquest tipus de situacions, com deia abans, afecten drets fonamentals, i per tant és raonable que hi hagi advocats que ja plantegin vulneració del dret de defensa i de la tutela judicial efectiva amb previsió fins i tot de presentar algun recurs d'empara davant del Tribunal Constitucional.
Vostès han fet aquest comunicat que dèiem abans. No sé si més enllà d'això, de fer un comunicat, també poden prendre com a Consell de l'Advocacia Catalana alguna iniciativa més, o poden emprendre alguna acció més?
De moment ens hem comunicat, hem fet aquest manifest, el Consell de l'Advocacia Catalana, que està format pels 14 col·legis de l'Advocacia a Catalunya, i de moment doncs aquesta és la nostra posició. Confiem que l'administració adopti totes les mesures necessàries perquè el conflicte es resolgui el més aviat possible. Veiem que la situació està enrocada, no, les sensacions no són en aquest moment molt, molt optimistes pel que estem comprovant, però bé, confiem que tothom hi acabi posant seny. Si més enllà d'això, des de l'advocacia calgués fer un altre tipus d'acció, un altre tipus d'actuació, ja ho faríem saber.
M'imagino, o no sé si vostè recorda, d'haver-se trobat en alguna situació similar en els darrers anys, a aquesta que s'està vivint ara, d'aquest impediment dels presos de poder-se posar en contacte amb els seus advocats o de poder assistir a judicis, com està passant.
No, no, una situació com aquesta no té precedents, no hi ha antecedents d'una cosa semblant. Pensi que des de els degans i deganes, jo mateix ho he fet, doncs m'he posat en contacte amb direccions de centres penitenciaris que tinguem a prop per veure una mica com hem d'informar els nostres col·legiats i col·legiades, i ens confirmaven que una situació com aquesta no té precedents, i a més es va resolent, les incidències es van resolent sobre la marxa. Un dels problemes és que la manca de personal que en aquest moment hi ha dintre dels centres penitenciaris provoca que els que hi ha s'han de limitar bàsicament a fer tasques de seguretat. Per tant, queden eliminades altre tipus de tasques, i aquestes tasques de seguretat sobretot es resolen a base de mantenir reclosos els presos dintre de les cel·les, perquè per minimitzar riscos en el cas que siguin fora. Mm-hmm. Per tant, són situacions inèdites en aquest moment.
Tinc entès que vostè treballa a Lledoners. No sé si els advocats del seu equip que porten el cas d'alguns interns d'aquesta presó, per tant, entenc que no han pogut ni anar a la presó ni poder tenir contacte tampoc amb els seus clients?
Efectivament, avui segur que no, i veurem els propers dies. Un dels serveis que donem des de l'advocacia són els serveis d'orientació jurídic en l'àmbit penitenciari. Cada setmana a tots els centres penitenciaris hi van advocats que en unes sales ens reuneixen amb els interns que volen tenir orientació jurídica i que plantegen mil i una qüestions, a vegades fins i tot qüestions relacionades amb recursos o al·legacions que s'han de fer davant de tràmits de beneficis penitenciaris o peticions de canvis de grau, etc. Nosaltres en aquest moment estarem dia a dia comprovant si aquest servei es podrà donar. En el cas de Lledoners, a dia d'avui segur que no s'hagués pogut donar. Uh-huh. Està previst que es facin els propers dies i estarem amatents d'aviam com evoluciona la situació. No cal ni dir que l'advocat o advocada que vagi a prestar el servei el que ha de tenir també és garantia de seguretat ell mateix. Per tant, si això no es pogués garantir per part de l'administració, aquest servei tampoc es podria prestar.
En tot cas, vostès confien que aquesta situació es pugui resoldre el més aviat possible, perquè m'imagino que durant molt de temps, també amb aquestes situacions judicials, com vostè comentava, d'alguns presos preventius, no es pot allargar durant massa més temps.
Confiem que serà així. Un bloqueig com el que en aquest moment s'està produint, sense cap mena de regulació, sense cap mena d'avís, que pot funcionar d'una manera en un centre penitenciari i d'una manera diferent en un altre, són situacions que la veritat fa molt mal d'ulls i ens deixen mal lloc. S'hauria de buscar la manera de, com deia avui la conselleria, promoure aquest diàleg, aconseguir resultats, i evidentment no cal ni dir que nosaltres respectem els drets legítims de protesta que tinguin els funcionaris, els drets laborals, però que aquests drets també s'han de conciliar amb drets fonamentals que tenen les persones internes privades de llibertat, que no oblidem que ja només pel fet d'estar privades de llibertat són persones que ja tenen són més vulnerables que altres.
Ara fa res, pocs minuts, mentre estàvem mantenint aquesta conversa, que els diferents sindicats han enviat un comunicat valorant aquesta crisi als centres penitenciaris, i a banda de les reivindicacions en les que insisteixen, volen desmentir, llegeixo textualment, volem desmentir les informacions que indiquen que els interns hagin estat desatesos, han gaudit del règim ordinari amb un horari festiu, amb sortides al pati, botigues obertes, serveis sanitaris plenament atesos i àpats al dia distribuïts des de les cuines dels centres. Per ells, diuen, ha estat com un dia festiu més. Què en pensa? Han estat desatesos o no, tenint en compte que hi ha una part dels seus drets que no han pogut veure cobertes?
Com a mínim, el que segur que no han pogut és comunicar-se amb els seus advocats, això segur. Ni per aquest sistema de videoconferències que els deia, ni han pogut ser traslladats als jutjats, ni de moment es poden prestar aquests serveis d'orientació jurídica. Altre tipus de... Jo, evidentment, ens hem de seguir les informacions que es van donant sobre si es mantenen tancats a les cel·les o no. Això, naturalment, doncs no. Doncs depèn de la informació que doni cada interlocutor, cada operador en cada moment, però aquest contacte amb els advocats i les advocades és segur que en aquest moment no s'està, és impossible que es pugui donar.
David Casellas, president de la Comissió de Relacions amb l'Administració de Justícia del Consell de l'Advocacia Catalana, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta nit al 9C.
Gràcies a vosaltres i a disposar.
Que vagi bé, bona nit.
Bona nit.
Puc fer un comentari?
Home, per això estàs aquí, Enric, a veure.
No, ho dic perquè...
Com que l'has ratllat.
No, perquè lliga amb el tema de...
No, perquè no m'ha deixat ni fer una pregunta abans.
No, perquè lliga amb això dels advocats i la justícia. Mira, ara fa just un any, que vam estar durant 2 mesos amb una vaga salvatge dels secretaris judicials a Espanya, que va deixar 340.000 judicis suspesos, 340.000, i 424.000 demandes ajornades sense resoldre, i 1.300 milions d'euros allà retinguts als jutjats, alguns dels quals eren per famílies, pensions en divorcis, etc. Jo no recordo que el Consell de l'Advocacia es posés gaire les mans al cap.
Què vols dir?
No, que hi ha molt de corporativisme. Aquests funcionaris, que són tot el criticables que vulguis, i jo sóc el primer que crec que estan posant en una situació de molt de risc, porten 3 dies. Eh? 3 dies. I surt el representant de l'advocacia dient que s'estan vulnerant els drets. 340.000 judicis. Posa una persona per judici, una, i són 340.000 persones que van quedar penjades i que encara avui hi ha advocats que diuen encara estem recuperant judicis i vistes i temes, tràmits que van quedar penjades en aquella ocasió.
A veure, Montserrat, com a jurista tens alguna cosa a dir?
No, que tota l'estona, jo crec que tinc la sensació que s'estan fent xantatge mútuament, és a dir, que els presos, bueno, i els funcionaris, entre ells, en el sentit que els funcionaris posen el mort sobre la taula i la resta posen els drets dels presos sobre la taula, i així és impossible entendre's, perquè evidentment tots es tenen raó. Llavors, des de la confrontació segur que no s'entendran i no trobaran punts en comú per començar a negociar, i segur que demanant caps i fent el que estan fent ara no.
Clar, però què s'ha de fer llavors aquí? Una mediació? Un servei de mediació per intentar trobar aquest punt entre els funcionaris i el govern?
No, però aquí jo penso que també, i ara quan sentíem el primer expert que parlava, sí que és veritat que el problema de que tot esclati en una protesta és que aquí a bandera la protesta són les posicions més radicals, sempre. I llavors sí que és cert que es parlava, no, que no s'acabaven d'entendre entre ells els funcionaris, perquè hi havia gent que demanava doncs, el CAPS, i hi havia gent que deia ostres, prou, potser els presos ens estem passant. Clar, això demana una unitat, un sentit de la unitat funcionarial en aquest sentit molt fort, que de ben segur les solucions que s'aportin des del govern no acabaran de complaure mai del tot a ningú si hi ha aquesta divisió, però ells de cara a la galeria han d'aparentar una certa unitat, no?, per poder seguir amb la protesta. Llavors és complicada la situació.
Eulàlia?
Sí, també jo penso en aquesta petició que fan sobre que se'ls consideri persones d'autoritat, no?, que fa més greu qualsevol agressió, que també és un tema que està encallat fa temps també per part del govern espanyol. Vull dir que aquí segurament hi ha responsabilitats per totes les bandes, i jo crec que és compatible el fet de criticar la manera com estan plantejant la protesta als sindicats, i al mateix temps això és compatible amb ser conscient que hi va haver unes retallades en tots els serveis públics, inclòs en les presons, i que segurament, per això que deia abans, de que vivim d'esquena la realitat dels centres penitenciaris, doncs això també ha fet que el govern normalment prioritza les coses que afecten a més gent o que tenen més bombo, no? I és veritat que potser el govern ara, avui, no? Perquè era un tema del que no sabíem, però planteja que hi ha mesures per poder pal·liar aquesta, no?, augment de les agressions, aquest canvi del tipus d'interns, etc. Però sí que és veritat que és una cosa que no s'havia plantejat fins ara i que és evident que arriba tard, i al final això el que és una guspira que ha incendiat una cosa en què hi havia molta gasolina posada. Ara, això no és contradictori amb dir això no pot vulnerar els drets de la gent que està allà tancada i que, com deia l'advocat, i jo amb això ja estic d'acord, perquè jo amb el plantejament que feia l'Enric no hi estic d'acord, en el sentit de dir, per mi el i tu més a mi no em serveix, o sigui, ara mateix s'estan vulnerant els drets d'uns interns, punto. Llavors, crec que l'advocat el que deia és, hi ha una cosa que no tenim present, però tallar les comunicacions o no permetre les comunicacions i les visites no només afecta a les visites de familiars, sinó també afecta als advocats, i per tant això està afectant a les defenses d'aquesta gent, sobretot en els centres penitenciaris on la gent està de manera preventiva.
I que no és el mateix que no rebre una pensió.
Exacte.
Ja tenim una pensió... Home,
hi ha gent que depèn de la pensió,
no, evidentment, la gent que estava en un procés judicial depèn de la pensió, si no, no seria en un procés judicial, evidentment. Però no veure els teus familiars o que se t'aturi el judici o estar 72 hores tancat en una cel·la, home, doncs potser és el que deia el Jordi, no hi ha un factor de risc també per la salut mental dels presos.
Si jo no poso en dubte que hi hagi un factor de risc...
No, jo he entès la teva intervenció, que el que deies és que...
Poso en la balança dos mesos de vaga salvatge.
Efectivament.
Que va deixar mig milió de persones penjades, mig milió, i altres, moltes altres que no van rebre uns diners que necessitaven, perquè resulta que hi havia una vaga d'uns senyors que volien 450 euros més de sou. I al final van guanyar el tal. Per cert, t'escolta molta gent, i ho hem de reconèixer. M'escriuen des del Consell de l'Advocacia que sí que van fer un comunicat fa un any.
Ah, mira, veus?
D'aquella vaga. Per tant, rectifico.
Han escoltat a tu.
I sí que és cert que jo penso que al final els sindicats de funcionaris es poden aprofitar d'aquest sentit de l'urgència, no? De tenir una gent tancada 72 hores en una cel·la i, per tant, també s'aprofiten d'això a l'hora de negociar, evidentment, no són tontos.
Sí. Jo pel que plantejàvem al principi, i per tornar a estar d'acord amb l'Eulàlia, no? Jo avui no sé...
Jordi,
canviem
de tema.
Una de les demandes...
M'he dit això, eh?
És que ho dic perquè és un tema important i val la pena poder trobar i mirar de contribuir, però va començar dient, escolta, nosaltres la primera demanda és voler ser reconeguts com a agents de l'autoritat, no? Fa que les agressions puguin disminuir, perquè les conseqüències per qui agredeix, per posar-ho en context. Em sembla que l'any 17 o 16 l'Ajuntament de Barcelona proposava que els vigilants de parquímetre, que es veu que també són increpats i en alguns casos agredits, l'Ajuntament deia, escolta, els reconeixerem com a agents de l'autoritat. És a dir, si es anava a fer això o es va fer això pels vigilants de parquímetre, que no vol dir que els menys tingui, fa molt sentit que les persones que treballen a dintre dels centres penitenciaris, home, puguin gaudir d'aquesta garantia coercitiva legal. És a dir, que almenys la llei els pugui protegir reconeguent una mica més la seva funció. Per tant, que moltes de les coses que diuen tenen sentit. Revisar el model, més recursos, no haver reaccionat fins que s'ha vessat el got, això que demanen de ser agents, tenen moltes raons. Però, com sempre, a vegades els sindicats a l'hora de plantejar la dialèctica, doncs es poden acabar siguent antipàtics, no? I començar dient, escolta, jo començaré a parlar amb tu sempre i quan li tallis el cap a la persona amb qui m'he d'entendre, i tornem al principi de tot.
Bueno, i que els hi han proposat un canvi d'interlocutors i no l'han acceptat, perquè el que volen és el cap d'algú, no un canvi d'interlocutors. Vull dir, la justificació que feien els sindicats aquest migdia, em sap greu, però no s'aguantava. Al final, una aposta per... proposta totalment de màxims amb aquesta pressió de la que parlava la Montserrat, sumat, no?, a la pressió de que tens els presos tancats a les cel·les, sumat a un govern en funcions, doncs no sé si són propostes ni possibilistes ni amb ganes de buscar solucions.
Les 9:33 minuts, deixarem aquesta qüestió, a veure com evolucionen les properes hores, si demà hi ha o no aquesta trobada, que pel que sembla a hores d'ara, doncs és difícil que es trobin els funcionaris amb el govern. En tot cas, n'estarem evidentment pendents aquí a RAC1 i de com es desencalla tot plegat. Fem una pausa i ara, quan tornem, de seguida parlarem de les eleccions del 12M i també d'aquesta conferència, aquesta xerrada, aquest anunci que en principi s'espera que faci Carles Puigdemont aquest dijous a la tarda des d'Elna.
No ho sé, amb Anna Ballonesa. La meitat de les persones que viuen al carrer tenen dificultat per menjar un plat calent. Arrels Fundació i Ametller Origen ens hem unit perquè ningú hagi de dormir al carrer. Compra el brou solidari de pollastre i pernil Ametller Origen i dona 50 cèntims per cobrir les necessitats d'allotjament de les persones sense llar. Suma-t'hi i dona un litre d'escalf.
Platja.
Muntanya.
El poble!
Si vols que aquestes vacances vagin rodades, anticipa't i prepara el teu cotxe. Compra els teus pneumàtics a Rodi Motor Services i evita les cues d'última hora. Entra ja a rodi.es o vine al teu taller més proper i descobriràs els nostres increïbles preus. Rodi Motor Services, motor de confiança.
Ja és aquí la setena edició del campus de futbol de Mundo Deportivo. Del 8 al 12 de juliol a l'escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mica Esports. Campus Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
RAC1 presenta El món a RAC1 amb Jordi Basté el divendres 22 de març en directe des de l'estació de tractament d'aigua potable del Ter, allà on es fa possible que l'aigua arribi a l'àrea metropolitana de Barcelona.
En plena emergència per sequera descobrirem què hi ha al darrere d'un gest tan simple com el d'obrir l'aixeta de casa.
El divendres 22 de març a partir de les 9 El món a RAC1 amb Jordi Basté des de l'estació de tractament d'aigua potable del Ter i celebrarem tots plegats el Dia Mundial de l'Aigua. RAC 1. Tots som 1. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. RAC 1.
Cotxe. Cop. Tot arreglat. És molt senzill assegurar-se amb Helvètia. Simple, clar, Helvètia.
Us vull besar.
I estimar, envejar, trair, consolar, decebre, acompanyar i veure-us marxar. La passió d'Esparreguera, cada cap de setmana, des del 10 de març fins a l'1 de maig. Entrades a la venda a passió.net, perquè els bons petons desencadenen passions.
Estrena fort aquesta Setmana Santa amb Ford Covesa.
Ford Puma ST Line X per 19.500 euros.
Ford Kuga híbrid endollable per 199 euros al mes.
Amb etiquetes Eco i Zero.
I molt més amb el millor finançament.
Troba el teu Ford a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024 a Catalunya, arriba amb la seva innovadora tecnologia per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Arriben els BMW Mini Days de Motor Múnich. Del 18 al 20 de març tenim en estoc i amb lliurament immediat el teu nou BMW Mini amb descomptes mai abans vistos. No deixis escapar aquesta gran oportunitat i comença a gaudir del teu nou company de viatge. T'esperem a Motor Múnich Sabadell i Motor Múnich Cadí Manresa.
Atenció amants de Fiat, Alfa Romeo i Jeep. Turiauto presenta la seva gran liquidació d'estoc. És ara o mai. Descomptes exclusius en models seleccionats. Només fins a final de mes. No deixis passar aquesta oportunitat única. Visita Turiauto abans que s'esgotin. A Sant Boi, carretera Santa Creu de Calafell 65. Turiauto, concessionari Fiat, Alfa Romeo i Jeep.
Sarsa Volkswagen és l'especialista en vehicles industrials. Visita les nostres instal·lacions i gaudeix d'un servei de primera. Amb totes les gammes Volkswagen que et faran el dia a dia més fàcil el teu negoci i tota la nostra gamma electrificada. Sarsa és concessionari oficial Volkswagen a Granollers, Terrassa, Sant Cugat del Vallès, Manresa i Vic. Sarsa Volkswagen Vehicles Industrials. Al Vallès i a la Catalunya Central, Sarsa Volkswagen.
La teva concessió Nissan, líder en atenció al client a Barcelona i Girona és...
Romauto.
On pots provar el Nissan X-Trail i Power i el Qashqai.
Romauto.
On trobaràs el teu Nissan al millor preu a...
Romauto.
Romauto. La teva concessió Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. Més informació a romautonissan.com.
Escolteu-me bé. Vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
8:39, demà tindrem ja publicat el DOC, el Diari Oficial de la Generalitat, aquesta convocatòria d'eleccions del 12 de maig. Avui Pere Aragonès ha signat el decret i, com hem avançat avui a RAC1, Carles Puigdemont, que anunciarà aquest dijous des d'Elna, a la Catalunya del Nord, si serà o no el candidat de Junts. Com ho veieu, no crec que triï Elna si per dir que no. O sigui, com a mínim ja ens està donant alguna pista, no?
És que és igual si diu que no. Si mandaran un candidat simbòlic de no, l'esperit de Carles Puigdemont sobre la llista electoral, sempre fan... estiré fluixes d'aquests.
Jo crec que Junts ho fa així. Jo crec que sobre dijous no hi ha cap misteri. Les enquestes tampoc estan presentant cap novetat, i jo crec que la novetat dels últims dies, sincerament, vull dir que oblidem molt ràpid en aquest país les coses, però és que l'ANC ha votat que no a una llista cívica, que era un tema que podia fer forat precisament entre l'electorat de Junts. I a mi el que em sorprèn és que la presidenta de l'ANC no hagi dimitit quan era la seva aposta absolutament personal i del seu equip fer la llista cívica, i som a dilluns i encara sembla que sin pena ni glòria hi ha un sector de l'ANC que portava més d'un any treballant per això, aquesta, vull dir, democràticament, però els socis han triat que no, i aquí segueix. Llavors crec que això sí que afavoreix a Junts, perquè al final és veritat que el tema de la llista cívica podia acabar juntament fent una confluència, no?, que vam parlar l'últim dia amb l'Alora del Grau Pera, sumat amb algun altre que s'hi sumi, doncs podien haver fet una confluència que fés realment forat a l'electorat de Junts. A partir d'aquí, jo diria, si parlem ja més del tema de les enquestes,
les enquestes no
plantegen res de nou. Jo crec que ara no, plantegen una victòria del PSC, que jo crec que això, com a mínim els que ens agrada la matèria, ara mateix ho donem bastant per fet. És veritat que hi ha un tema curiós, que és que pràcticament es presentaran els mateixos candidats a tots els partits que es van presentar al febrer del 2021. Cosa que no ha canviat, o sigui, sembla que no ha canviat absolutament res, no? Unes eleccions anticipades, i malgrat això tenim els mateixos candidats, veurem com conformen les llistes els partits, i al final el que presenten les enquestes és que l'extrema dreta segueix sent una amenaça, sigui l'extrema dreta espanyolista o sigui l'extrema dreta, que aquesta seria la novetat, independentista, que segueix sent extrema dreta.
Tornant a l'origen del que ens comentaves, sí, que és l'acte del...
Després repassarem les enquestes.
No, molta expectativa, perquè d'aquí al 12 de maig hi ha molt partit pel que fa als resultats. És a dir, quan entrem a les enquestes veurem que poden haver-hi coses que alguns no s'esperaven.
Entre tu i jo, Jordi, no tant partit.
Hi ha molt partit, i ara en parlarem, si vols, més profundament. Però per acabar el titular... És a dir, pel que fa als resultats hi ha molta partida, però gairebé la majoria de resultats porten al tripartit. Val? Perquè sí que és veritat que no s'espera una gran majoria absoluta, i no s'entén que Esquerra hagi convocat eleccions si va deixar d'entendre's amb Junts, etc, i per tant compten amb haver de pactar, i molt probablement sigui doncs amb Esquerres, igualment que el PSC, etc. Per tant, molta varietat, però només hi ha un element que pugui trencar el tripartit, que és un bon resultat de Carles Puigdemont. És a dir, que Carles Puigdemont quedi primer dintre el bloc independentista,
i que pacti amb qui?
Primer en el bloc independentista, segon que quedi primer en general a les eleccions. Val? En aquest escenari podria no haver de pactar a nivell explícit de govern compartit. Depèn del resultat. Per què? I em sap greu ara entrar en el tema de les enquestes. És a dir, les enquestes d'ara anuncien tendències. Val? Si tu fas un discurs dient són tots uns irresponsables i per això haig de convocar perquè no tinc pressupostos, i resulta que la teva tendència és decreixent, comences a tenir un problema. Si fa un any tothom t'està dient que ets el president in pectore i ta, però tu sí que has donat suport a aquests pressupostos, però estàs deixant de créixer, hi ha una crisi de mascaretes que t'amenaça perquè tu eres el ministre, i a més ningú comptava amb Puigdemont, i resulta que sí que hi ha Puigdemont, aquí hi ha una tendència. I quan i no hi ha llista de l'ANC, i veurem què fan els marges, per tant, si la tendència per Junts, que té gent a l'exili, que no té candidat, i resulta que estan guanyant a Esquerra Republicana, i a més ho estan fent perquè des del setembre amb la seva estratègia de suport a Madrid a canvi d'amnistia, i se n'han sortit, una part de l'electorat pragmàtic ha tornat.
Però el candidat és el mateix que el 2021, Carles Puigdemont.
Però l'estratègia és diferent. I a més amb un escenari de tornada. Que aquí crec que el catalanisme ha de poder tenir un punt de visió històrica per dir... hi ha hagut un pols amb l'estat espanyol durant 6 anys, etc, sí, i el punt de tornada és el president Puigdemont, jo crec que això té molta potència electoral.
Sí, moltíssima. Però l'escenari de tornada està gastat, perquè qualsevol elecció que el president Puigdemont ha estat a l'exili, la comunicació de Junts s'ha basat en voteu el president perquè torni el president.
Però és que això és obvi.
Això és des del 2018. Home, és obvi, però si cada
però
vegada...
No és un canvi d'estratègia.
Si cada vegada que ho dius és una mentida, que a mi em sembla molt bé que s'hagi provat l'amnistia, però d'aquí el tema també està en que si tu t'has passat una legislatura pactant amb el PSC, si has pactat una amnistia amb el PSOE, tu legitimes el PSC. I no és que legitimis Salvador Illa, que és un senyor que està amb corrupteles, ja ho sabem tots, el tema és que legitimes el discurs de la pacificació, que és per això que el PSC va al davant de les enquestes. I va per això, perquè igual que hi anava Ciutadans. No hi va Salvador Illa al davant de tot.
Com
hi va el discurs que Catalunya està millor dins d'Espanya. L'altre dia Pedro Sánchez deia Espanya quiere a Catalunya, i la gent vota això, i ja està.
Si em deixes... El context són dues coses. La primera és si vas a la literalitat dels textos, i a més no sóc jo ara qui hagi de justificar eslògans electorals, diguéssim, però si vas a la literalitat, puc estar d'acord amb tu. Val? Però s'entén que amb un eslògan has d'intentar resumir un programa, i en aquest cas era una estratègia nacional. Llavors, quan dius si vols que torni el president, vota el president, està dient, només faltaria que jo, que m'he hagut d'exiliar, no pugui demostrar que tinc el suport de la meva nació votant-me. Val? No era dir si em votes baixaré, sinó era dir, és que si no demostro que tinc suport electoral, tota la feina que jo ara he d'anar a fer a l'exili no tindrà cap mena de sentit.
Escolta, però quan és un eslògan, si no et bases en la literalitat, estàs dient una mentida.
Però perdona, en quin marge temporal la situaves? Perquè si finalment ara torna, aquell eslògan, agafat de la manera que tu l'expliques, és cert. Em va votar.
Al cap de 8 anys.
Molt bé, però no va dir tornaré d'aquí 10 minuts.
Ah, doncs ja està.
No, és que jo, el que jo em refereixo, i intento no fer cunyeta, és a dir, l'embat contra l'estat espanyol, de més de 300 anys, de l'independentisme català, de la nació catalana per sobreviure, guerres civils, prohibició de la llengua, abolició de les institucions, afusellaments, exilis, és a dir, tot això mai ha sigut qüestió de 10 minuts, i això és molt seriós. I el franquisme és una cosa, i el 155 és una cosa, per tant, un escenari de resistència activa en les institucions europees, en pactar una llei d'amnistia en Madrid, en que la comissió de Venècia diu que això s'ha de fer així, en que realment hi ha possibilitat en el calendari de poder tornar en el debat d'investidura. Ens ho podem agafar, però jo era crític amb la convocatòria de les eleccions d'Esquerra perquè crec que és partidista, però ens ho podem agafar en l'òptica més àmplia de nació. Té sentit. Té sentit.
Home, té tot el sentit del món i tot el que tu vulguis, que és el que ha estat defensant Esquerra Republicana els últims 8 anys, i és el que li ha criticat Junts. I ara resulta que pactem una amnistia i aquí no ha passat res i agafen el discurs d'Esquerra Republicana i se'l fan seu.
Bueno, ha passat que...
I l'altre és que Puigdemont no és un model de país.
Hi havia més...
Puigdemont és Puigdemont.
Amb això en podem parlar, però una cosa és una cosa i l'altra és l'altra. Respecte a l'amnistia, hi ha 3.000 i escaig persones que la seva situació ha canviat. Per tant, també crec que no hem de frivolitzar quan diu, escolta, heu blanquejat el PSC? No ho sé, en tot cas han permès que 3.000 persones que es van implicar en el 1er d'octubre del 17 quedin alliberades segurament de les responsabilitats que li demanen, per mi, injustament, la justícia espanyola.
Ja ho veurem, això.
Que part de la sorpresa...
Sí, que, va dir, va, no ens encallem aquí, no, que l'Enric encara no ha dit
no,
res,
molt
eh?
Breu, molt breu, molt breu. El Jordi deia, les enquestes són tendències, efectivament.
A veure, repassem les enquestes, perquè sí? Anem dient que ja ho repassarem i encara no les hem repassat. Són les primeres que surten des de la convocatòria anticipada de les eleccions. N'han publicat 3 avui. L'última és la que ha publicat aquesta mateixa tarda al periòdico, però vaja, totes 3 van amb la mateixa línia. El resum seria que Salvador Illa guanyaria les eleccions i Junts per Catalunya superaria Esquerra Republicana o l'igualaria, en tot cas. És veritat que en aquesta enquesta que ha sortit aquesta tarda del periòdico és l'única que contempla una possible entrada també d'Aliança Catalana, que és el que parlàvem abans també dels marges. Doncs bé, aquesta enquesta li dona, ara de moment, entre 0 i 3 diputats, que seria doncs el mínim per poder entrar, no? Però ja contempla també aquesta entrada d'Aliança Catalana. Era per posar una mica de context,
perfecte.
Perquè hi ha gent que potser no ha sentit el sumari, no ha repassat aquestes enquestes i no sap quins resultats apunten.
Perfecte. Per tant, deixa una foto bastant similar a la que, com deia l'Eulàlia, a la que teníem ara fa 3 anys i mig. Però dic, en la tendència, jo crec que aquí ara el que s'haurà de desempatar, d'aclarir, és que guanya l'eix nacional o la gestió. Jo crec que ara està aquí molt en el debat públic. Hi haurà alguns que continuaran en l'eix nacional, Puigdemont claríssimament, i Esquerra una part, i altres que jugaran tota l'aposta al tema de la gestió. I aquí jo crec que la tendència que apunten aquestes enquestes és que hi ha potser 51-49 a favor de la gestió, a favor d'avaluar la gestió, perquè tenim tota una sèrie de reptes que el país doncs ha d'afrontar, la sequera, etcètera, etcètera. Avui n'hem estat parlant molt d'altres qüestions que necessiten un govern fort, un govern que tingui mirada llarga, un govern que governi. I aquí doncs hi ha alguns que diuen no, aquí s'ha fet una feina, etcètera, etcètera, i segons les enquestes no acaba de tenir un premi. Hi ha altres que diuen no, aquí cal un canvi en relació a la gestió i sembla que sigui un premi, segons les tendències que marquen les enquestes. Veurem si la incursió de Carles Puigdemont en aquesta campanya fa tombar el debat entre gestió i eix nacional. Jo crec que aquesta és la gran incògnita. Si això tomba, doncs segurament hi haurà un resultat diferent, una mica diferent del que hi va passar fa 3 anys. Si no tomba, jo crec que es confirmarà bastant la línia que marquen les enquestes. I la última pregunta que ens haurem de fer és: i el dibuix que quedi facilitarà la suma de que algú pugui fer un govern? Jo tinc dubtes de que això s'obri la porta a un tripartit a dia d'avui, perquè les coses estan bastant enrarides, per exemple, entre Esquerra i els comuns. Ahir mateix el president Aragonès va dir al nostre diari, a La Vanguardia, que no veia que Esquerra Republicana li faria president al Salvador Illa. Ja sé que tot això és una campanya i després pot canviar tot, però a dia d'avui ho veig bastant difícil.
Montserrat.
Sí, no, més que res, que em sembla que fer la dicotomia eix social, eix nacional, és una dicotomia falaç, precisament perquè Esquerra Republicana el que ha fet durant aquest govern ha estat simular o fer veure que apartava l'eix nacional per centrar-se en les coses del mentrestant, i s'ha demostrat que si no confrontes l'Estat no pots gestionar el mentrestant. I el que ha passat és que tots i cadascun dels problemes que els han posat en fila els han gestionat malament. Aleshores, sí que és cert que, per exemple, es pensa que el PSC... No, el PSC és com la gent el vota pensant el mentrestant és el PSC, i és falaç la dicotomia també precisament per això, perquè no hi ha cap partit que estigui després de cap dels dos eixos. Aleshores, malgrat que el discurs pugui ser més cap un costat, posant el pes més cap un costat o més cap a l'altre, no hi ha possibilitat de destriar-los. El país és un, no és un eix social i un eix nacional.
Eulàlia?
Sí, jo un últim element que diria de les enquestes és que no sé si encara copsen el daltabaix que ha suposat el no tenir pressupostos catalans i que en conseqüència no hi hagi pressupostos espanyols. Ho dic perquè aquests dies encara no, hi ha gent que es va adonant de les conseqüències que té que no s'hagin tirat endavant els comptes al govern de Catalunya i no s'hagin tirat endavant els comptes al govern d'Espanya. I no tinc clar si els comuns van calcular bé realment les conseqüències d'aquesta decisió. I per tant, pot ser que la gent, quan vagi veient tot el que no es podrà tirar endavant per culpa d'aquesta línia vermella. Sí, perquè el tema del Hard Rock, Enric, jo estic totalment en contra del Hard Rock, crec que ho he dit molts cops aquí, i jo vull dir que contra el Hard Rock.
Però el tema és a favor del Hard Rock.
No, el tema és, bueno, el PSC,
no,
que està a favor del Hard Rock i el trilingüisme.
Però en qualsevol cas, la classe política.
El que sí que, més enllà d'això, jo el que diria és, ostres, el Hard Rock seguirà tirant endavant. O sigui, ens hem quedat sense pressupostos, però com que el Hard Rock, la seva via ja no era a través del Parlament i tampoc era la pressupostària, el negoci és o sigui, no és, algú deia l'altre dia, no, és a suma zero. No, és que hi sortim perdent del tot. O sigui, és a suma negativa, perquè per una banda no hi ha pressupostos i per l'altra el Hard Rock seguirà tan tranquil i d'aquí res ens trobarem unes excavadores fent el Hard Rock. Per tant, no segueixo sense entendre, i perdona, Anna, perquè encara anem, és com la màquina del temps, però com que encara no havíem vingut des de llavors, és com una mena de ja no de contradicció, sinó és que és un joc de suma totalment negativa, bàsicament, no? I això és el que encara crec que potser no reflecteixen aquestes enquestes que avui es publiquen.
Jo, si em permets, dues coses per afegir anàlisis, sí. Evidentment estem especulant, Un és el tema d'aliança, val? Aquí veurem, com que les enquestes marquen tendència, no hem d'oblidar que segons qui fa l'enquesta, doncs intenta marcar una tendència, val? I l'amenaça de que ve segons qui per la dreta de Ripoll, a mi no em surten els números per enlloc. sobretot per una cosa, a nivell municipal, si tu estàs tip de veure segons què pel carrer dalt del teu poble, pots votar emprenyat, no sé què, a nivell nacional, gràcies a Déu, jo crec que Catalunya encara, segons què, no marca l'agenda política i no mou el vot.
Saps per plataforma per Catalunya?
Crec. Molt localitzat en determinades poblacions, etc.
No és que la ideologia que encarna la Sílvia Aureoles no mogui el vot, és que em sembla que ella no és prou bona ni prou competent per defensar qualsevol cosa, qualsevol model de país, a part del tema de la immigració, i això a l'hora de votar tira enrere.
Pel tema de... D'acord, no sé, però en tot cas aquest tema no serà, jo crec, el tema clau d'aquestes relacions. I a nivell d'anàlisi crec que n'hem d'introduir un, sobretot després del que ha passat a l'Ajuntament de Barcelona dues vegades, que és que depèn del resultat que pugui fer el PSC, el PP, el PP
que, el que, anava a dir,
que li donen una pujada.
El Partit Popular, les enquestes de moment, però tot fa pensar que absorbirà l'espai que fins ara tenia Ciutadans i que es podria moure entre 12 i 14 escons. I això són xifres molt altes pel Partit Popular aquí a Catalunya.
Que ens hem trobat dirigint la Generalitat l'independentisme amb problemes, amb certa dificultat de gestionar, molt bé, i acabarem convocant les eleccions que igual ens fan els socialistes president amb el suport del PP. Negoci rodó, tu. Enhorabona al geni de la làmpara.
A veure, tampoc tenia gaire sortida. És a dir,
no se sap mai. En política, 9 mesos és llarg termini.
Va fer el que havia de fer. I el tema és que abans que convoqués eleccions a Pere Aragonès, tothom li demanava eleccions, i després que convoqués eleccions la gent es va posar les mans al cap. Això és una cosa que tampoc puc comprendre. I mira que jo no sóc sospitosa de votar Pere Aragonès, eh?
Mira, jo només en relació a que si és important o no és important el tema de la gestió, jo insisteixo que sí. Per exemple, ara estem gestionant el tema de la sequera, vindrà l'estiu apunta a una crisi amb el tema de l'aigua de cavall i que tornarà el debat molt ciutadà quan la gent doncs obri l'aixeta i no en tingui o en tingui molt poca. I això, no oblidem, la revolta va contra el qui mana, contra el govern, i tornarà a sortir el debat de per què no s'ha fet no sé quines desaladores i no sé quines inversions. I d'això en podem tenir uns quants exemples. I això no té res que veure, o molt col·lateralment, amb el tema de l'eix nacional. Podem dir, el finançament autonòmic i tal. Sí, val, però tu tenies els calés i els podies haver invertit aquí i no ho vas fer. Per tant, alerta amb això, perquè la gent també té la seva agenda i té les seves preocupacions, que a vegades no són... o moltes vegades coincidents amb els líders.
L'Eulàlia ha de marxar, l'acomiadem fins la setmana que ve. Eulàlia, gràcies. No, i una última cosa que us volia apuntar, ja ens acomiadarem pràcticament de la tertúlia, però no sé si creieu que venint d'on venim, d'unes eleccions municipals al maig de l'any passat, unes eleccions anticipades espanyoles, una investidura del govern espanyol que ha costat moltíssim, una negociació de l'amnistia que s'ha allargat moltíssims mesos, creieu que això pot tenir també una certa influència en l'estat d'ànim dels votants, que diguin, ostres, jo ja no sé si m'estan parlant de la sequera o m'estan parlant de l'amnistia o el que realment el Hard Rock està donant excusa dels pressupostos? Vull dir, creieu que això pot tenir-hi a veure o que al final quan hi ha eleccions la gent doncs fa el que ha de fer i ja està?
Pot també una mica de vot rebot, aquí també, el vot emprenyat, però vaja, jo crec que no, en aquest cas no.
No, jo crec que això es reflectirà clarament a la participació, és a dir, jo, em sembla que la gent no es cansa de votar en general, del que es cansa la gent és de votar per uns motius, de tenir esperança en que es resolguin uns problemes i a l'hora de la veritat veure que... Tenir la sensació que votar no està servint de res, em sembla que d'això es cansa la gent i que la gent al final... s'arrela una desconfiança entre els ciutadans i la ciutadania i la classe política que no beneficia a ningú en el fons perquè hi ha estan descreguts mútuament. Aleshores, així és impossible que un país es vertebri a través de la política, no?
Jo crec que sí, que hi ha gent que està molt despistada i no per culpa de la gent sinó del que estan visquent. Hi ha uns certs dubtes també sobre la capacitat de dels representants polítics de resoldre problemes, que jo no dic que no siguin complexos, però el fet de no trobar-se mai punts d'acord, el fet de no poder projectar a llarg termini, el fet de no ser capaç d'aguantar una postura encara que et critiquin una mica, tot això que eren uns elements bàsics que conviden la gent a servir pel bé comú...
Això està erosionat, està completament
tot això erosionat. Està completament erosionat.
Sí, jo sí que en aquest sentit, també.
Sí.
En fi, ho anirem deixant aquí, aquesta tertúlia d'aquest dilluns que hem fet amb l'Enric Sierra, l'Eulàlia Soler, que ja hem acomiadat, el Jordi Cominal i també la Montserrat de Mesón. N'anirem parlant les properes setmanes, d'això sí que
no,
Kate,
no
ens han escapat.
No podem parlar
Kate,
una mica
de la Kate.
Han sortit unes imatges.
Han sortit unes imatges que ara estem acabant de mirar perquè hem d'assegurar-nos que són de fons fiables, perquè clar, sí, no, després del que va passar
vídeo,
amb la fotografia, segur que en parlarem també. Ella, la Casa Reial, ha dit que farà un comunicat o que en tot cas explicarà què passa, però seria potser d'aquí a un mes, el 17 d'abril. Vull dir que també en parlarem, no pateixis.
No, no aguantaré, nois.
Que vagi bé, fins la setmana que ve.
Adéu.
Una pausa i de seguida actualitzem la informació.
No ho sé, amb Anna Ballonesa.
El teu fill està desmotivat amb l'escola? S'ha encallat amb les matemàtiques, la química o l'anglès? No és capaç de concentrar-se? Descobreix profe.com, classes particulars per videotrucada que s'adapten a cada alumne amb tutors de seguiment, xat de deures i una metodologia comprovada en totes les assignatures des de primària fins a batxillerat. Comença avui amb la teva classe de prova gratuïta a profe.com.
Mossèn, confesso que la família em va enxampar el greix de casa. Allà tocant, acariciant, admirant aquelles formes. Vaig descobrir edificar.com i vaig pecar.
Què?
Uns preus, uns cotxes. Vaig canviar el meu sense dir-ho a la família.
Edificar.com?
A Gironi.